Els que ja han vist el programa ja saben més o menys de què va. És, diguem-ne, un seguit de postals televisives a partir d'alguns dels indrets més significatius de Catalunya. Una barreja sui generis per tots aquells que creguin que és impossible dir que és més favorit si bé l'entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes o Sitges o Girona o Banyoles o vagin a saber amb tota la riquesa patrimonial i paisatgística de Catalunya. Sigui com sigui, aquest Sitges que es va ensenyar era un Sitges molt amb la versió més maca, amb la versió més ideal, més buida de gent, més neta, més plàcida, una platja buida tota per Anna Barrachina, amb les seves reflexions particulars a l'entorn de com viu a Sitges, de com és la gent de Sitges i el pas per alguns dels indrets. Què és el que més ha grinyolat algú? Doncs que d'entrada, ja només de començar gairebé es parla del carrer del Pecat, després surt el terme ciutat més d'una ocasió, però bé, petites coses que no entreboleixen, doncs això, una visió de Sitges molt maca des del punt de vista visual. Poden veure aquesta part del programa en la pàgina d'internet de TV3, però nosaltres escoltarem, doncs això, la crònica de text, la crònica oral, Anna Barrachina, i en un moment, en la intervenció de Roland Sierra per parlar del casc antic, la de Valen Montgai per parlar de les vinyes de l'Hospital de Sant Joan i la de Ramon Soler per parlar de la llegenda del vinyet, el paisatge favorit de Catalunya.
Catalunya, país de paisatges extraordinaris. Un territori que s'expressa en una gran riquesa de contrastos, de formes, de colors. La bellesa, la varietat, l'espectacularitat de molts dels racons de Catalunya fan gairebé impossible escollir el millor.
Ens tornem a trobar per continuar la nostra recerca. Busquem el paisatge favorit de Catalunya. I són vostès qui decidiran. Recordin que a mesura que descobrim els paisatges poden votar i tenen 7 dies per fer-ho. Estiguin atents perquè comencem. Ens enlairem des de l'estany de Banyoles, el llac natural més gran de Catalunya. Però avui no descobrirem els seus misteris, sinó els d'una altra ciutat que també conviu amb l'aigua. L'aigua de mar.
Són dos dels colors que defineixen la ciutat de Sitges. Vila de tarannà obert, durant el franquisme, va ser l'espai de llibertat per a molts barcelonins. Avui dia encara se'n conserva un testimoni, el carrer del Pecat. Avui Barrachina ens mostra els racons i els vestigis gastronòmics d'una ciutat afortunada pel clima.
Als textos clàssics romans i grecs es parla d'una ciutat situada entre Tarraco i Barcino que anomenem la Blanca Sugur. Molts creuen que aquesta ciutat podria ser la meva estimada Sitges. Ja fa uns quants anys el meu besavi, l'Esteban Barrachina, va arribar a Sitges per fer-hi de mestre i des d'aleshores la meva família està lligada a aquesta ciutat, la ciutat que m'ha vist créixer i que ha enamorat milers i milers de turistes.
Thank you. carrers que jugava quan era petita, els carrers que baixava per anar a la platja, que continuo baixant ara per anar a la platja, i aquí hi ha la platja de la Ribera, la platja del Xiringuito, on venia amb la meva mare, on després venia amb les amigues, i ara vinc amb el meu fill.
Els sitgetans podem gaudir de la platja pràcticament durant tot l'any, perquè la nostra vila té un microclima propi. Sitges està protegit per les muntanyes del Garraf i els corrents del vent del mar mantenen el cel net de núvols prop de 300 dies l'any.
Quan era petita, sempre venia a jugar aquí, en aquest parc. De fet, vaig aprendre a anar amb bicicleta aquí al passeig. El que més m'agradava, però, era gronxar-me. La veritat és que gronxar-te davant del mar és un luxe. Va ser la meva primera sensació de llibertat. Era com si volés.
Des de tot el passeig de la Ribera podem veure la silueta de la Punta, el conjunt elevat que formen l'església, la platja de la Fregata i l'escalinata que puja de l'Espigó.
Aquest és un dels llocs que més m'agrada de Sitges. De fet, aquí no hi ha hagut mai brana. Quan era petita, els dies de tempesta, no com ara, que puc estar tranquil·lament aquí asseguda, venia amb una amiga, ens posàvem l'impermeable i les botes d'aigua i els dies de tempesta veníem aquí i el joc era veure qui no es mullava. Naturalment quedàvem les dues xopes, perquè aquí el mar peta molt fort.
Damunt de la Punta hi ha el principal emblema de la ciutat, l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que tothom anomena popularment la parròquia.
Aquí és on ens bategen, on fem la primera comunió i on ens enterren. De fet, recordo el dia de la meva primera comunió com un dels pitjors dies de la meva vida. Portava un vestidet blau curtet i unes sabates de xarol negre dures que em feien un mal horrorós, amb aquells mitjons de perlé. Bé, va ser terrible, però jo crec que ho he anat superant.
Vorejant la Punta i deixant la plaça del Baluard enrere, arribem al Racó de la Calma, on trobem les dues cases més representatives del modernisme sitgetà, el Palau Maricel i el Cau Ferrat.
Aquest és un punt obligat per la gent que visita Sitges. I el Racó de la Calma és un lloc meravellós. I jo, quan tenia 12 o 13 anys i feia campana al col·le, venia aquí amb una amiga a fer tragèdia grega. I els turistes que passaven per aquí, clar, ens miraven i veien a dues boges cridant i s'espantaven. Però ens ho passàvem molt bé.
Aquí mateix hi ha el Museu Maricel, on m'agrada entrar de tant en tant perquè hi ha un finestral amb una vista al mar molt relaxant. Se'l coneix com el balcó de mar. A l'altra banda del carrer hi ha el Palau de Maricel, on hi havia l'antic hospital medieval. Un milionari nord-americà el va construir a principis del segle XX per conservar-hi les seves col·leccions d'art.
Quin solet més bo. A Sitges sempre fa sol. No sé per què, però sempre fa sol. I sempre hi ha una llum molt neta, molt clara. I el blauet, que és el meu color preferit, el blauet de Sitges. Des d'aquí tenim una de les millors vistes de Sitges. El campanar de l'església, que gairebé el podem tocar. I la palmera centenària de la plaça de l'Ajuntament.
Just on ens trobem ara és precisament el lloc on va haver els primers assentaments humans de Sitges, del Puig de Sitges, com s'anomenava antigament, i es va prolongar fins a l'edat mitjana, que es va construir el castell, precisament, i tot aquest recinte era un recinte murallat que tenia diverses torres i diversos portals, i tot el perímetre murallat anava rodejant tot el que és la banda de mar i pujava pel carrer d'en Bosch, uh-huh. I el castell estava precisament on ara hi ha l'Ajuntament, que és de finals del segle XIX. La fragata era el vaixell que defensava la vila de Sitges dels atacs dels corsaris i dels pirates durant l'època moderna. Uh-huh. Aleshores, el vaixell estava aquí, a la part que ens trobem, aquí, que hi havia molt poca part de sorra i la resta era mar. El mar arribava gairebé on ens trobem nosaltres. Als anys 40 del segle XX va haver uns temporals molt forts i això va plantejar a l'Ajuntament doncs, que poguessin construir els primers espigons perquè tota la façana marítima va quedar destrossada.
Sitges té un valor històric i cultural enorme i per tot arreu trobem edificis tan espectaculars com aquests. Algunes d'aquestes cases noucentistes continuen sent vivendes i d'altres s'han convertit en negocis, com aquest hotel.
Per mi el Teatre Prado és un lloc molt especial, perquè de petita vaig fer el festival de ballet, els festivals de música, i després també des de molt petita venia al Festival Internacional de Teatre de Sitges i gairebé veia teatre cada dia. I sentada des d'una butaca vaig tenir sempre molt clar que jo volia ser dalt de l'escenari. Finalment vaig aconseguir actuar aquí, en aquest escenari, amb La Cubana, amb Comem el Coco Negro, i és la vegada de la meva vida que més nervis he passat, perquè estava tot el poble de Sitges i la meva família observant-me. Però haig de dir que sempre que entro aquí al Prado, no sé, hi ha una cosa que m'emociona molt.
Oigan, sisplau, això s'ha acabat ja, eh?
No s'ha acabat?
No, s'ha acabat ja, eh? S'ha terminat ja, eh?
S'ha acabat ja?
Sí, s'ha acabat ja, senyora. No, s'ha acabat ja, eh?
Tot i ser una ciutat símbol de modernitat, Sitges ha aconseguit conservar el seu aire històric. M'encanta passejar pel carrer d'en Bosch, un dels més antics de la ciutat, però el que més m'agrada és que té el Mediterrani a tocar.
Per mi tenir el mar a prop és vital, omple d'energia. Soc molt peixet amb això. El necessito sentir-lo. I aquí, a la platja Sant Sebastià, és una de les vistes més famoses i boniques de Sitges. I ara us portaré al Nàutic, que és un lloc que no coneix gaire gent, però sí està molt bé. Anem. Aquest lloc és únic, per la tranquil·litat, perquè tens el mar que gairebé el pots tocar i perquè pots estar aquí tranquil·lament prenent-te una malvasia de Sitges. No sabeu què és la malvasia de Sitges? Ara mateix ho solucionem.
Doncs la malvasia és una varietat de raïm, una varietat de cep, del qual es pot fer vi blanc sec, uh-huh. I vi dolç.
I queden moltes vinyes?
Queden aquesta hectàrea i mitja, gairebé dues hectàrees que veiem, i poca cosa més.
I d'on ve la malvasia?
Segons la llegenda, la va portar un almogàver de Grècia que va caure en una batalla, va caure ferit i el van hostatjar en un monestir on li van donar un nèctar que el va reconfortar.
Sitges ha viscut al llarg de la història moments de gran bonança.
Un va ser a finals del segle XIX, conegut com l'època dels americanos. Els comerciants sitgetans van tornar enriquits de fer les Amèriques i van escollir la zona de Terramar per construir-hi les seves cases luxoses. Molt a prop d'aquí hi ha el santuari de la Verge del Vinyet, l'ermita on es casen gairebé tots els sitgetans, com els meus pares. En el seu interior pengen els exvots, reproduccions que feien els mariners dels seus vaixells per oferir-los a la Verge quan tornaven d'un viatge sans i estalvis.
La llegenda ens diu que aquesta imatge va ser trobada en aquest indret, un camp de vinyes, de casa del Milà dels Ferrers, i la va trobar el seu esclau moro, tot cavant i treballant la terra. I llavors la va voler portar a casa dels seus amos per explicar-los i per dir-los el que havia trobat. I es trobava amb la sorpresa de que un cop arribats a casa seva, aquesta imatge ja no hi era. I això es va repetir alguna vegada més. I els amos, doncs, van voler venir aquí, en aquest terreny, per veure de què es tractava. I en arribar-hi, hi van veure un gran resplendor i la imatge a terra colgada en el lloc on l'havia trobat el moro.
Sempre m'he considerat molt afortunada, perquè si hagués pogut triar la ciutat on néixer, sens dubte hauria triat Sitges. Diuen que l'origen del nom de Sitges prové d'una sitja, que era un antic recipient on hi guardaven l'oli i el blat. I jo crec que té sentit, perquè Sitges és com un gran recipient blau on hi ha tradició, cultura, història i sobretot la gent, que és molt simpàtica i tolerant. Per això demano que el vostre paisatge favorit sigui Sitges.
A partir d'aquest moment ja poden votar per Sitges.
Anna Barrachina en companyia de Roland Sierra primer, de Valen Montgai després i de Ramon Soler en aquest capítol del paisatge favorit de Catalunya que competia amb el de l'Estany de Sant Maurici, la zona, diguem-ne, del Parc Nacional d'Aigües Tortes dels Encantats i també amb Girona, la monumental, o sigui que no està fàcil. Fins dimarts que ve hi ha temps per votar per Sitges, esclar. De moment nosaltres ho deixem aquí, demà i tornem demà divendres al nostre habitual temps de família, el darrer de la temporada, amb en Roman Pérez, informacions d'agenda també, en el programa de demà, a les portes d'un cap de setmana, com és habitual ja, carregat d'activitat. Que passin un molt bon dia i demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.